Continuem al Planeta Prat i ara és moment de parlar de cinema amb el nostre expert, el Francesc Cànovas, i la nostra secció de 24 fotogrames. Francesc, molt bon dia, què tal, com estàs?
Molt bon dia, com esteu? Molt bé. Anem a parlar de pel·lícules, recomanacions,
clàssics. Anem a veure què ens portes avui i a veure quantes conec. Perquè quan faig la secció aquesta amb tu sempre aprenc coses noves perquè a mi em costa una miqueta això del cinema, sóc molt bàsica, he de dir, la veritat.
Però hi vas o no hi vas?
Sí que hi vaig, aquest cap de setmana vaig anar al Capri, m'agrada molt. L'únic que sí que és cert que la part més de cinema clàssic no la controlo tant. En aquest sentit, he vist les típiques i ja està, però bueno, ara intento sí que posar-me al dia almenys amb l'actualitat de la cartellera.
Molt bé, doncs mira, parlem avui de La chica salvaje, d'Smile, Argentina 1985, La Reco és Modelo 77 i el clàssic, tant de clàssic, que és un clàssic d'Akira Kurosawa, que es diu L'Infierno del Odio. Si et sembla, sentim primer el tràiler de La chica salvaje.
En el pueblo cuentan la historia de la chica salvaje, la que se crió sola en la naturaleza. Pero nunca me conocieron realmente. Como en muchas historias, los hechos no cuentan. No sabía vivir. Era mejor aprender de la marisma.
Hola, señorita Calla.
Dicen que compra más sillones.
La marisma me enseñó a sobrevivir, pero no podía enseñarme todo.
No puedes vivir sola en la marisma para siempre.
Ya lo verás.
Vale.
Es peligroso que vivas aquí sola.
Estoy bien.
Eres de lo que no hay, ¿verdad? La señorita Catherine Clark está acusada del asesinato de Chase Andrews. La acusación anuncia que solicitará la pena de muerte.
Tengo que salir de aquí, de una forma o de otra.
Ten cuidado, estás completamente sola.
Jo he de dir que doncs bé, aquestes pel·lícules m'enganxen moltíssim.
Bueno, és un thriller, és el que té. T'han d'enganxar. Si no, no,
si no malament,
thriller.
No?
Sí. És un thriller d'intriga, un suspens, també és un drama dirigit per Olivia Newman i narra la història, com sentim al tràiler, d'una noia que es diu La noia salvaje perquè va ser criada ja sola, rotllo Tarzan, però una noia, als pantans del sud dels Estats Units, a l'estat de Louisiana, suposo, o Mississippi, i llavors ella es va criar sola i la pel·lícula està narrada en dos temps, o sigui, el temps present de la noia i el temps del passat en flashbacks que anem veient com es va criar i com li va passar, no? El que es tracta és que el moment present d'ella és acusada d'assassinat d'un home, no? Un home en el qual ella va tingut una relació, i a partir d'aquí doncs veiem aquesta història d'aquesta noia i com afronta aquest judici o afronta aquesta acusació que li pot costar la vida perquè aquell estat, si realment ha estat ella qui ha matat l'home, doncs acabarà a la pena capital. No? La pel·lícula també està narrada en plan melodramàtic perquè és una novel·la, és un best-seller en la qual està basada la pel·lícula i té crítiques dels dos cantons. Positiva per un cantó, per això que dius tu que enganxa, és aquest thriller que fins al final no sabrem ben bé què ha passat, si és o no és innocent, o sigui, manté a la butaca tota l'estona fins al final, i l'altra, que no són tan bona, perquè diuen que és un tipus de pel·lícules que ja hem vist forces vegades, amb forces clichés i tòpics, i també justament amb aquest to que deia abans, aquest to melodramàtic, que també s'apropa a la vessant romàntica. O sigui, es veu que la pel·lícula també narra una història d'amor d'aquesta noia salvatge amb un home, que no sé si és el que apareix mort o és un altre home, no? Que potser per gelos mata aquest altre home que apareix mort, no ho sabem, però sí que té uns tintes, que diuen en espanyol, melodramàticos, no? I de fer una miqueta sensiblera, una miqueta, entre cometes, nyonya. Però, justament, això no ho sembla pas al tràiler. El tràiler sembla un thriller pur i duro, no? però no ho sé, com que no he vist la pel·lícula no puc dir si aquestes crítiques dolentes que ha rebut per aquesta vessant nyonya o sentimentalista o melodramàtica és o no és. Si m'he de basar amb el tràiler i el que narra la història i el punt de partida, sembla interessant i sembla realment atractiva de veure.
Sí, sí, potser la veuré i et diré a veure què...
Molt bé, La xica salvaje. La propera és una pel·lícula de por que té molt, molt bona pinta, que es diu Smile.
¿De qué te gustaría hablar?
Mi paciente.
Hola. No estés nerviosa. Solo quiero charlar.
Estoy viendo algo que nadie más ve aparte de mí. Me estás sonriendo. ¡Dios mío!
Ayer, una de tus pacientes murió brutalmente delante de ti.
Necesito encontrar una explicación a lo que pasó.
Me estás sonriendo. Me estás sonriendo.
He encontrado 20 casos con 19 víctimas y una relación directa entre todas.
Hablaste de 19. ¿Por qué los demás que lo vieron están muertos y tú sigues vivo? Yo también lo he visto.
¿Tú?
¡Quitádmela de la vista!
¿Cuánto tardó en morir cada víctima?
Ninguna sobrevivió más de una semana.
¡Rose!
Hoy es mi cuarto día. No pienso seguir huyendo. Tengo que enfrentarme a esto.
¿Cómo te hace sentir?
Jo he de dir que he escoltat parlar moltíssim d'aquesta pel·lícula i tot el que he escoltat és bo.
Mira, vostè és que realment té molt bona pinta. Smile, el director és el Parker Finn, és el seu debut dintre de llargmetratges, i jo us recomano que busqueu a YouTube un curtmetratge que ha fet aquest director, que es diu The Hidden Behind, tot seguit. The Hidden Behind, hidden amb dos Ds, el que s'esconde detrás, ¿vale? Que és una llegenda americana on hi ha un monstre dintre d'un bosc que s'amaga per no ser vist i al final pues, et mata, no? Pues, hi ha un curt aquest, el mireu perquè és espectacular, i aquest curt ha portat aquest director a poder rodar aquell llargmetratge que es diu Smile, que té molt bona pinta, realment fa angoixa veure el tràiler, i narra la història d'una psiquiatra, una doctora, que una pacient davant seu, com veiem al tràiler, pues, es fareix ella mateixa amb un somriure permanent. No? I a partir d'aquí comença a investigar i troba que han hagut diverses persones que han mort després de veure una persona que s'està rient davant seu amb una mirada i amb una risa força que fa por realment, no? Perquè és com si no estigués allà i se't riu a la cara, no? Amb una sonrisa maliciosa, es podria dir, no? I a partir d'aquí, aquesta doctora, aquesta investigació, el que li diu és que aquestes persones que han vist aquesta mueca davant seu passa una setmana i acaben pringant, acaben morint, no? I ella, doncs... té uns dies per poder saber què ha passat i poder salvar-se, no? A punt de partida, veiem que és molt semblant a pel·lícules com aquella de trucada telefònica, aquella de la cinta de vídeo que quan la veus tens també una setmana i si no pringues i mors també, The Ring, no? Per tant, sí que és una volta de tor que el que hem vist moltes vegades a pel·lícules de por, o sigui que hi ha una pressa temporal d'uns dies que si no el protagonista acabarà morint i ha de veure què passa amb aquests dies que té per viure, però sí que és cert que la posada en escena i la realització i com està narrada, inclús la música, doncs crea seqüències atmosfèriques molt potents i que donen realment, perquè hi ha crítiques, sensació de por. O sigui, jo he llegit diverses crítiques que diuen això, que és tòpica i típica en plantejament, sinó com està filmat i com està narrat i com està actuat i com està posat a la pantalla, crea una atmosfera que l'espectador, pues, realment hi ha dos, tres seqüències que sents por, inclús hi ha uns sustos inesperats, no gratuïts, sinó ben posats i ben ficats dins del metratge, que fan que t'assustis, no? Que això sempre és un tret molt característic del cinema de por, no?
Clar, és que precisament les pel·lícules d'aquest gènere, moltes vegades, precisament, del que es queixa la gent o el més difícil de trobar és, d'una banda, que donin por realment, i de l'altra també que siguin innovadores en algun punt, perquè moltes vegades es diu que precisament totes són iguals, que sempre tracten dels mateixos temes, i el fet de trobar aquestes parts que siguin més diferents, que les caracteritzin i les diferenciïn de la resta, no? També les persones que són amants d'aquest gènere són al final, és al final el que busquen.
Clar, busques el cinema anar a passar por, no? Justament. I jo reconec que fa molts anys que no passo por al cinema, o sigui, sí, m'agraden, les veig, perquè m'agraden molt, no? Ara aniré a Sitges a partir de demà, però fa molts anys que no tinc la sensació de passar por al cinema, vale? Tinc aquests sustos recurrents, que a vegades són perquè posen el so.
Clar, de vegades ja t'ho esperes.
O t'ho esperes, no?
Escoltes la música i dius, viene, ahora.
Ara se girarà i pam, no? Sí. Doncs bueno, pues esperem que aquesta d'Ismael, que tinc ganes de veure-la, pues, això creï aquesta atmosfera. Jo penso que és molt important dintre les pel·lícules de por crear una atmosfera que t'acolloni, no? Llavors, fa molt de temps que no es tenen aquestes atmosferes potents, no? Bueno, anem a la següent, que si no es queden sense temps. La següent és Argentina 1985.
Se hace el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
Esta es nuestra oportunidad.
Cuídate, Julio.
Cuídate.
¿Vas a meter preso a Videla?
A todos los responsables.
Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder.
¿En cuántos juicios estuviste?
Ninguno.
El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada más de este juicio.
99.
Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces.
¿Dónde? Chicos.
Sí. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren?
Entonces traemos a los que no tienen carrera.
Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita.
¿De qué tenés miedo, Julio?
De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes.
Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora.
Bé, aquesta pel·lícula és l'estrena de la setmana. Dirigida per Santiago Mitre i narra la història de dos advocats que van plantar cara i van tindre coratge i força per portar a judici a la junta militar de la dictadura argentina que va fer desaparèixer i matar un fotimer de gent contrària a ells, no? El cop militar d'Argentina del 76, que va durar fins al 82. Doncs narra això, narra aquesta història de reparació judicial que va fer Argentina i que no ha fet Espanya, que encara aquí estem esperant aquesta reparació judicial, doncs hi van plantar cara i van tindre els pebrots necessaris per poder portar a judici a la Junta Militar i als diferents comandants militars que van fer desaparèixer i matar milers i milers de joves i de polítics demòcrates que s'oposaven al cop militar d'Argentina, no? Pel·lícula que té crítiques excel·lents, amb el Ricardo Darín espectacular, i veiem com aquesta parella d'advocats van tindre pues, amenaces, van patir per la seva integritat física, de la seva família, perquè, bueno, perquè hi havia un malestar dintre de tot l'estament militar de que això arribés finalment a ser jutjat, no?
A mi Ricardo Darín, a més, m'agrada molt. I les pel·lícules aquestes històriques, quan estan ben fetes, com sembla que és aquest el cas, realment són superinteressants.
Sí, perquè moltes vegades, això ho parlem a vegades amb la Isa, el cinema és una eina espectacular per conèixer, com dius tu, fets històrics, fets que potser coneixem o no del tot, o coneixem poc, o no coneixem de res, i aquesta pel·lícula doncs, es dona llum de molts fets que potser doncs, no coneixem. No? Uh-huh. I aquest judici, jo sé que va haver un judici, jo sé que van ser condemnats, però no sé al rerefons ni què va passar ni com es va arribar a posar a un jutjat i a la palestra aquests assassins militars. No? I la pel·lícula narra molt bé tot aquest procés, des del minut 1 fins que són condemnats i van aconseguir aquesta victòria de, diguéssim, d'un David enfront d'un Goliat, no? Uh-huh. Té molt bona pinta. He de dir que si no la podeu veure al cinema o no arribeu a temps, a partir del 21 d'octubre estarà a plataformes. No sé si és Amazon, no sé si és Netflix, però bueno, sé que dintre, a mitjans de mes d'octubre, arriba a plataformes a Argentina aquesta, i llavors, bueno, espectacular, i té crítiques excel·lents. Vale? Anem a la següent, que es diu, que és la recomanació de la setmana, perquè ja l'he vist i la puc recomanar.
Aquesta sí l'he vist jo també.
Molt bé, doncs mira, en parlarem. Modelo 77.
Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras.
Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido.
Esta es mi celda y aquí se hace lo que yo digo.
¿Tú por qué estás aquí?
Eso no se pregunta.
Tarde o temprano vas a estar igual que yo.
Mira, acércate.
Usted no es como ellos.
Estamos en una democracia.
¡Arriba, Núñez!
Hemos formado la coordinadora de presos en lucha.
El derecho de todo preso es fugarse.
Quiero que me apuntes al sindicato.
Bé, la pel·lícula està dirigida per Alberto Rodríguez, un gran director, La isla mínima, i em va agradar moltíssim. Trobo que està molt ben ambientada, el disseny de producció és espectacular, els actors, tant el Miguel Herrán com el Javier Gutiérrez, que són els més protagònics, estan els dos excel·lents, però també la resta d'elenc de secundaris també està molt bé. I trobo que narra molt bé aquest moment de la transició espanyola, el 77, quan just abans de les eleccions generals, doncs un pres entra a la presó, un pres per un delicte financer, podríem dir, o sigui, no de sang ni res per l'estil, és condemnat a presó i ben bé no sap quant temps estarà dins perquè ningú li informa de res i comença a veure que qui mana a la presó són els funcionaris de presons i la policia que hi ha dins i els xivatos que hi ha dins i, bueno, mica a mica s'ha d'anar fent fort per intentar sobreviure aquesta situació i mica en mica es va fent amic i col·lega d'un altre pres que al principi pren distància envers tot el que passa a la presó i aquesta reivindicació que hi ha dins, que és una amnistia general perquè igual que fora està havent un canvi de país i s'estan canviant les coses a l'Espanya després de morir el dictador Franco, també pensen que els presos, molts d'ells per causes totalment, diguéssim, creades pels tribunals franquistes i per delits molt lleus, haurien de tindre una amnistia, no? Encara que ells demanen amnistia per tots, no? Cosa que era força difícil si tenies delictes de sang. Però, bueno, fan una revolució dins de la presó amb un sindicat de presos que es diu Copel, que va tindre una repercussió, diguéssim, nacional en diferents presons de l'Estat. Van ser enganyats en diverses vegades, aquest sindicat. Van ser totalment enganyats per funcionaris de presons
també
i per la policia.
També es veu a la pel·lícula.
I per l'Estat, inclús, per l'Estat. I finalment decideixen fugar-se i fan una fuga. Llavors la pel·lícula el que fa és agafa dos fets històrics reals, que és aquesta revolució que va haver dins de la presó amb motins al 77, per això es diu Model 77, i una fuga real que va haver a la presó Model, que molts presos es van fugar per les alcantarilles i van sortir al carrer. No? Llavors fusiona aquests dos fets i fa una pel·lícula i un fresc brutal Alberto Rodríguez d'aquella Espanya de la transició dins d'una presó. Havíem vist pel·lícules que parlava de la transició, diguéssim, als carrers, a la política, no? a Catalunya inclús, però no des del punt de vista de lo que passava dins d'una presó, no? I això està molt ben reflectit, està molt ben fet, està molt ben narrat, tota la realització i l'ambientació és brutal, es va rodar a la mateixa model i també a Sevilla. Sevilla es va rodar tot el que és la recreació de la cel·la, suposo, però els plànols de la presó, patis, galeries, tot això va ser la mateixa model. I em va agradar moltíssim.
Jo he de dir que m'ha agradat molt la pel·lícula també perquè el ritme crec que és molt bo. En cap moment se't fa llarga o lenta, sinó que passen coses tota l'estona i a més molt ben explicades i això fa també que sigui molt fàcil de veure.
És cert, això. I sembla que quan arriba un punt i dius, bueno, i ara què passa, no? Pues arriba la fuga, no? I està molt bé també el final. A mi m'agrada molt el plano final, un plano cinematogràfic extraordinari, que és un reflex d'un mirat d'un escaparat, diguéssim. I és brutal. Fixeu-vos en l'últim plano de la pel·lícula. I en principi, bueno, en principi no, en principi final, és una pel·lícula extraordinària a reivindicar i li poso un 8 de puntuació.
No, doncs, Francesc, acabem amb aquest clàssic perquè ens queda un minutet.
Pues no parlarem de clàssic perquè necessito més temps.
Necessites
vale?
més. El guardem, llavors.
El Despo Aparcadet, l'Infierno de l'Odio, perquè és una pel·lícula extraordinària, i a parlar d'ella. Només recordar que el proper programa el que farem serà el repàs del Festival de Sitges, amb el que he vist, el que m'ha agradat, el palmarès, etc., com faig cada any, i bueno, parlarem d'això. El proper programa, que crec que és el dia, no sé si és el dia 20 d'octubre, crec que és. No, 19
d'octubre. Doncs estarem ben pendents per saber també totes les recomanacions i tot el que ens expliquis d'aquest festival de Sitges. Un plaer, Francesc.
A tu.
Que vagi molt
bé. Adéu.